Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimecres 15 de juliol, comença l'informatiu. La Junta del Club Esportiu Esplai de Constantí ha informat a Constantí Ràdio que les dues persones sòcies de l'entitat que han donat positiu per coronavirus no s'han contagiat al club. Lluís Torrents, un dels membres de la Junta, considera que les informacions publicades aquest matí a la premsa deixen mig entreveure que l'origen del contagi és el club quan no ha estat així. Segons ha expressat el propi Lluís Torrents, al club existeix un protocol de seguretat que s'està complint en la major part dels casos.
Lluís Torrents assegura que les persones que han donat positiu per coronavirus han seguit les directrius de salut i ho ha comunicat al club, que ha informat sobre els dos casos als seus socis a través d'un correu electrònic enviat ahir a la nit. En el correu, Torrents explica que el club va recordar el protocol existent, va insistir en complir les mesures sanitàries i van informar sobre la contractació d'una persona encarregada de controlar els accessos.
Les notícies que s'han publicat al Tarragona Digital, a la Ciutat i també al Facebook de Constantí Ràdio deixen mig entreveure que potser la culpa del contagi, que l'origen del contagi és del club, quan en realitat no és així. Podria haver estat així, però no ha estat així. En el club existeix un protocol que s'ha de complir en la major part dels casos. Puntualment hi ha alguna persona que no compleix el protocol i ja tenim les persones encarregades a recordar-li que no és la manera de procedir. Les persones que han estat contagiades ens ho van comunicar, ho van fer molt bé, van seguir les directrius de sanitat i ens ho van comunicar. Nosaltres vam posar en coneixement dels socis del club, igual que dels nostres treballadors, l'existència d'aquestes dues persones amb coronavirus i res, vam recordar el protocol, vam insistir en la necessitat d'estar pendents, vam també informar que a partir d'aquest divendres tindríem una persona encarregada dels controls d'accessos, prendria temperatura i s'asseguraria que tothom que entrés es rentés les mans amb el gel hidroalcohòlic i es posés la mascareta. Tot això per intentar reduir el risc de contagi. Però vaja, que volia enfatitzar això, que l'origen no ha estat en el club, que hagués pogut ser per no ha estat, i que les actituds incíviques dels socis són puntuals, no és un fet, diguéssim, que tothom faci el que vulgui dins del club, ni molt menys.
Des de la Junta també s'ha explicat a Constantí Ràdio que en saber-se els dos casos es va contactar immediatament amb el telèfon 061 i només unes hores després s'ha rebut una resposta. Des del 061 se'ls ha informat que tots els protocols de desinfecció que s'apliquen a les instal·lacions del club eren els adequats. D'altra banda, s'ha informat també que tots els contactes directes amb les dues persones que han donat positiu hauran de guardar quarantena i que aquests contactes ja han estat avisats i aïllats. Cal recordar que l'ús de la mascareta és obligatori per als majors de 6 anys a la via pública, en espais a l'aire lliure o en interiors oberts al públic, amb independència de si es pot mantenir la distància física. La mesura manté les excepcions quan la naturalesa de l'activitat ho faci incompatible, com en casals d'estiu o per fer esport. L'incompliment de la mesura serà sancionat amb una multa de 100 euros.
Des del Departament de Salut de la Generalitat es recorda que les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s'utilitzin correctament, però no substitueixen les mesures de prevenció més efectives, com la distància de seguretat respecte a altres persones i la higiene de mans freqüent.
I les residències de gent gran suspendran des de dijous les sortides a l'exterior. Els departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han acordat posar en marxa a partir d'aquest dijous un conjunt de mesures addicionals per protegir les residències de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia per contenir la pandèmia de la Covid-19 i minimitzar els riscos d'infecció en els grups de població més vulnerables. Per aquest motiu, les dues conselleries han acordat i treballat amb les patronals del sector residencial suspendre les sortides dels residents a l'exterior, com ara els passejos, les sortides de curta durada o les de caps de setmana i les inferiors a 3 setmanes.
Tot i això, en casos excepcionals i a consideració de la direcció dels centres i d'acord amb les característiques i situació del resident, s'autoritzaran les sortides de curta durada. Fins a nova indicació, només s'autoritzaran les sortides superiors a 3 setmanes, que a la tornada requeriran de l'aplicació de mesures de protecció com si es tractés d'un nou ingrés. Aquestes sortides acordades amb els familiars requeriran de la signatura d'un document de declaració responsable del resident o del familiar, que seran informats de les mesures de protecció que han de seguir durant aquest període amb l'objectiu de protegir a la persona resident.
I aquest dimecres 15 de juliol s'activa la campanya d'estiu per animar-nos a donar sang abans de marxar de vacances o durant els dies festius. La campanya coincideix amb la desescalada després de les setmanes més dures de la pandèmia i amb l'inici de les vacances per molts ciutadans. El Banc de Sang calcula que fins a finals d'agost els hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats. Per això es fa una crida perquè ens apropem als hospitals i a les campanyes de donació organitzades arreu de Catalunya.
La campanya d'estiu proposa als ciutadans el repte d'aconseguir que 10 persones del seu entorn donin sang al juliol i agost. A més de donar sang, qualsevol persona pot utilitzar el multiplicador, una eina que ens permet un enllaç propi per compartir amb amics i familiars i animar-los a reservar hora per donar sang. Des del web donarsang.gencat.cat/multiplicat podem crear la imatge i el nostre enllaç i compartir directament des de WhatsApp o xarxes socials amb el nostre entorn. A més, cada cop que algú reservi l'hora, a través del nostre enllaç rebrem un correu electrònic que ens avisarà que hem sumat una nova donació al nostre repte. La campanya d'estiu es compartirà a les xarxes amb les etiquetes "Ets imprescindible" i "Ets un 10".
I l'Institut Químic Sarrià ha presentat aquest dimarts les conclusions de la investigació que ha fet sobre l'explosió del passat 14 de gener a la planta d'Iqoxe a la Canonja i que va causar 3 morts. L'IQS ha elaborat l'informe a petició de la mateixa companyia i conclou que el sinistre es va produir per una sèrie de factors, alguns d'ells desconeguts fins aleshores, que es van encadenar. Segons l'organisme, el component que va entrar inicialment en combustió va ser l'MPEG, el producte que es fabricava dins el reactor afectat i no l'òxid d'etilè, com es creia d'entrada. Tal com han apuntat els experts de l'Institut Químic Sarrià, que l'MPEG es descomposés a aquelles temperatures d'uns 300 graus no estava contemplat pels experts.
Per l'Institut Químic Sarrià, doncs, el sinistre no es va produir per cap errada humana, de seguretat o defecte de maquinària, sinó per un seguit de circumstàncies no detectables que van portar a una reacció química sobtada, inesperada i imprevisible pel fet de ser desconeguda. Aquesta investigació és la primera que es fa pública de les 3 que es duen a terme per esbrinar les causes de la defragació. Tot plegat just el dia que es compleixen 6 mesos del sinistre. Julià Sempre és el catedràtic de l'Institut Químic de Sarrià.
Almenys un dels 2 ejectors no té refrigeració externa i, a més, és el que funcionava malament, recordem-ho. Amb la qual cosa, la temperatura, la seva temperatura, almenys al final, el punt final de l'ejector, és alta. Superaria aquests 300 graus que veiem abans. I, finalment, el producte final, escalfat a aquesta temperatura, comença a descomposar lentament. Que només es produeixi un dels fets que hem exposat no porta a l'accident. S'han de donar tots alhora. És lògic que el cap de planta, que és el que va morir a la sala de control, anés a mirar què passava. També és lògic que l'altra persona que va morir, que estava davant de la porta de la sala de control, estés mirant què passava allà. Però tot això passa en molt pocs segons, amb la qual cosa no és allò de que comença a fallar, veig que el sistema es va desviar, no.
I la Universitat Rovira i Virgili ha aprovat un codi ètic orientat a la convivència de la comunitat universitària. El claustre de la Universitat Rovira i Virgili ha aprovat diversos documents que guiaran les accions de la universitat i la seva comunitat aquests propers anys, com és aquest primer codi ètic de la URB, la visió internacional URB 2025, l'actualització de la política de qualitat i el compromís per la biodiversitat als campus de la URB. A més, s'ha presentat el primer informe del tercer Pla d'Igualtat. El nou codi ètic que s'ha aprovat és un document que orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat i el territori. Respon al compromís social de la Universitat Rovira i Virgili i actualitza els principis reconeguts a l'Estatut. Ha d'orientar la conducta i bones pràctiques de la comunitat universitària i definir la gestió de la qualitat ètica de la universitat. Es basa en 10 principis: bon govern, compromís social, benestar i salut, equitat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat acadèmica, respecte, solidaritat i sostenibilitat.
El codi ètic ha estat el resultat del treball d'una comissió tècnica i una comissió de membres del claustre i del procés de participació de la comunitat universitària, que ha fet un total de 116 aportacions. Es tracta d'un codi general que es concreta amb la normativa que la institució ja té, com ara la normativa de plagi o el codi ètic de la recerca. No és sancionador, sinó que és inspirador de la conducta, ha explicat la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps. Per tant, no detalla conductes concretes ni tampoc jerarquitza els valors o principis que el regeixen. Incorpora un canal ètic on la comunitat universitària pot enviar les propostes de millora i suggeriments.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada tornarà a quedar enderbolida d'aquests núvols alts i mitjans al Camp de Tarragona al llarg de la jornada. Tot i això, a partir de mitja tarda tendiran a minva, però augmentaran al final del dia els intervals de núvols en forma fins i tot d'alguna nuvolada. Per tant, des d'avui a la nit fins a demà a mig matí s'espera la possibilitat d'alguns xàfecs que, tot i ser locals, seran d'intensitat forta. Per tant, precaució en aquest sentit. No es descarta alguna tempesta, tot i que sembla poc probable. Pel que fa a la temperatura, avui valors semblants o una miqueta més alts a causa del vent de component oest que bufarà fluix, i de cara a demà baixarà lleugerament. Per tant, una jornada més fresca i amb intervals de núvols i la possibilitat d'aquests ruixats durant la primera meitat del dia. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 15 de juliol. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 6. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.